Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona tarda, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei. Avui amb una jornada feliç per molta gent, després de la victòria del Noia ahir per 4-1, en el cinquè partit d'aquestes semifinals del play-off pel títol. Tercer i quart partit, victòries del Liceo, s'arribava aquest empat a 2 per cada equip, i ahir, amb un ambient extraordinari, amb un pavelló ple, hi havia aquest resultat final de Noia 4, Liceo 1. A la final de l'Iberdrola no podem dir el mateix pel nostre equip simpàtic, perquè perdia de forma molt clara en pròpia pista davant del Palau. A la promoció masculina, la Nacional Catalana, aquest polèmic partit Reus-Vilanova, victòria del Reus a la pista, teòricament tot correcte, però incidents al final del partit, i uns incidents que s'ha acabat, jo diria, que ha sigut el partit dels comunicats, perquè primer hi va haver un del Vilanova, després un del Reus, i ara, per acabar de solucionar, un de conjunt, Reus, Vilanova i Federació, però aquí no es parla de cap tipus de sanció. A la primera Nacional Catalana, el proper cap de setmana serà el Noia, el que s'enfrontarà al Bigues, també amb aquest partit de promoció per ascens de primera a Nacional Catalana. De segona a primera, el Vilafranca guanya Figueres i aconsegueix l'ascens. El Calafell supera un resultat advers de 7-2 i s'imposa amb el Caldes, classificant-se també per primera catalana. El Riudevilla sí que no podia. A Blanes tornava a perdre i la temporada que ve militarà a segona catalana. A la promoció femenina, victòria del empat, perdó, del Vilafranca en el seu desplaçament a Caldes el proper dissabte a 6:45 de la tarda a la poliesportiva. Tindran l'oportunitat de consolidar aquest ascens a tercera catalana. També, passat cap de setmana, es disputava la 42a edició del torneig de l'Enxaneta. Tot això és amb els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, suposo la paraula pel Jaume. Content, feliç, 5 partits, espectacle pel hoquei, sobretot.
Sí, contents per l'espectacle que vam viure, sobretot en aquesta eliminatòria. Ja no sé quin partit fa més gràcia o no. Jo crec que el cinquè, veritablement, acabar de la manera que es va acabar ahir a l'Ateneu és d'aquells somnis que costen de complir-se, i es va complir. I jo crec que vam viure 5 partits de bon hoquei, amb un Liceo que va donar la cara, que va plantar cara, i que vam estar, doncs, amb un bon nivell de hoquei, tots plegats, i felicitar aquest noi a Freixenet per aquesta classificació per la final 21 anys després.
Parlarem després del proper rival, el Futbol Club Barcelona. Escoltem Pere Vàries, el que t'explicava amb tu mateix després de finalitzar el partit.
Què vols que et digui? Hem fet un partit espectacular. De fet, portem un play-off per emmarcar. Jo que és per guardar els partits en vídeo i tornar-los a mirar d'aquí 20 anys, 30, perquè és espectacular. Excepte potser divendres passat a la Corunya, on segueixo pensant que, malgrat res de tots, a nivell tàctic van ser millors, però que amb alguns jugadors que van perdre ens van penalitzar molt. És que els dos partits aquí a casa van ser espectaculars. Els dos contra l'Igualada van ser espectaculars. El quart a la Corunya, és que per mi es passem per sobre en molts moments. Jo és que no es passem per sobre d'estar igualat el partit, però és que avui els primers 25 minuts de partits són de traca. Només puc estar que content i orgullós d'entrar per tot l'esforç dels jugadors. Perquè no és només avui, és que portem des de l'agost treballant molt dur. Ja des de la primera competició que vam jugar, la Lliga Catalana, vam treballar molt dur per aconseguir-la, i després, doncs, amb les competicions europees no vam estar afortunats, ni a la Copa tampoc, però em sembla que aquest final de temporada que estem fotent és espectacular. I els veus treballar el dia a dia, sí que a vegades una mica parlo malament ara, cabrons, i se'ls ha d'empujar, però és que en general és un equip, és que és espectacular com treballen, com s'esforcen, com hi van, el dia a dia, perquè això és la clau, eh? I després com com són com a grup, no? Perquè com a grup ha sigut un vestidor espectacular, ambiciós, molt ambiciós, si no hagin quedat segons a la lliga regular. I després jugar aquest tipus de partit, malgrat sembli que sigui fàcil en quant que tens tota l'afició a favor, i quan se't posa aquest tipus de partit en contra, a vegades es tendeix a cometre l'errada, precipitar-te, i hem arribat a un punt de maduresa espectacular. Hem seguit treballant dur, hem seguit picant pedra. Ja dic, la primera part ja que sempre hem d'anar guanyant, em sembla a mi. Però bueno, hem tingut que picar molta pedra, i bueno, el fet de celebrar el passar a la final, davant de l'afició, la manera com ho hem aconseguit, com hem pogut celebrar, és que això quedarà pel record, com a mi em pot el record tota la vida.
Pere, a mi a l'arribar aquí m'han preguntat quin partit voldries. Dic, jo voldria un partit que disfrutessin de l'hoquei, però que es fes justícia de lo que han sigut els quatre partits anteriors. Creus que ha sigut així?
Avui s'ha fet justícia. Sí, sí, jo crec que de la Corunya havien de tornar, sota el meu honest punt de vista, eh? Potser Juan Copa ho pensa diferent, però jo crec que de la Corunya ja havien d'haver tornat amb el passe a la final, perquè el partit de diumenge és espectacular. El divendres és més igualable, el de diumenge és que és espectacular. I no vam aconseguir ser efectius, ells van ser més efectius que nosaltres, però els van fer moltes més ocasions altres que ells. A part del pes del partit, el control, també vam aconseguir forçar els passius a casa seva, no és que no és gens fàcil. Bueno, ens ho vam fer d'una sèrie molt, molt espectacular, ja preveia que seria llarga, si no era llarga hauria sigut molt dura, perquè clar, que la gent perquè no regala res, un equip que és campió i té aquest esperit campió. Jo per dir que el que hem fet avui és el que tots haguéssim somiat. Llàstima que ja el somni s'hagués complert del 100% si haguéssim començat guanyant. Jo hauria sigut una miqueta més, no sé si fàcil, però s'hagués complert una miqueta més. Però és que em sembla que... mira, avui ens hagués pogut passar el mateix que a la Corunya i perdre. Però jo crec que l'aficionat del Noi hagués sortit animant-nos, perquè ha sigut espectacular com ens hi hem deixat tot. Llavors, aquí no, és que no hi ha res a dir, en tots els sentits, de cor, de cap, d'esforçar-nos, de físicament buidar-nos, d'entendre tàcticament el que ens dava el partit. Ha sigut espectacular, espectacular. És que, de veritat, que portem moltes hores de vídeo a sobre i el que hem fet, no avui, sinó tot el play-off als jugadors, em sembla algo espectacular.
Doncs un Pere Bària, Jaume, que t'ho explicava content, explicava aquest resum de la feina feta i també un resum de lo que havia sigut pràcticament doncs, aquesta eliminatòria que probablement, segur, que amb el global dels 5 partits, doncs el Noia, poder deixar amb el tercer, ha sigut superior o ha tingut opcions de marxar amb un molt resultat a favor.
Evidentment que sí, jo crec que ha treballat molt bé els 5 partits. El del 7-2, continuo dient, la primera part molt nivellada. Al principi de la represa hi va haver aquell moment de dubtes que el Deportivo Liceo fa aquells dos gols i ho posa una mica tot al cap del revés, podríem dir, però el Noia va seguir treballant, va d'allò, però la manca d'encert a la porteria i el Liceo aconseguir encertar tot el que li arribava, pues va fer que aquest 7-2 semblés molt agradós amb aquella festa que es havia preparat a Sant Sadurní a la Fanson i que veritablement ens va deixar una mica doncs, amb aquell mal regust de boca per de cara a diumenge. Però diumenge van tornar a treballar i lo d'ahir terrible.
I si escoltàvem a Pere Bàries, també podem escoltar i en directe Joan Copa. Bona nit.
Bona nit, bona noche.
Yo creo, el titular de hoy, yo decía que el que ha ganado ha sido el hockey. Espectacular, els 5 partits, l'ambient a les grades, tant en un lloc com en un altre, els equips que lo dieron tot, recordar aquest Liceo, que no havia participat a la Copa del Rei, que ha tingut de fer un treball també extraordinari per també arribar aquí. Jo crec que, no sé si estàs d'acord amb mi una mica, en que el gran beneficiat del hockey ha sigut l'espectacle que s'ha pogut veure.
Totalmente de acuerdo con tu análisis. Es lo que nos hemos llevado esta eliminatoria muy espectacular que hemos hecho el Noia y el Liceo, un ambiente espectacular en Riazor y en el Ateneo, con mucho respeto. La verdad que pudo ver, ¿no?, en el final de partido, ¿no?, cuando ya prácticamente quedaba nada, el respeto de los jugadores, un poco la batalla había acabado, felicitaciones al Noia, yo personalmente con Pera. Creo que ha sido una eliminatoria espectacular, ya se anunciaba, ¿no? Se anunciaba de que cuando que iba a ser una eliminatoria larga, porque éramos dos equipos, el segundo clasificado y el tercero, con mucha igualdad, y creo que totalmente de acuerdo contigo, creo que ha ganado el hockey sobre patines, y como se lo transmití a Pera, ahora desearle toda la suerte del mundo para esa final.
Después de los 5 partidos, ¿en qué te quedas?
Me quedo que el hockey es maravilloso, que no fueron 5 partidos, fueron casi 10, porque cada partido había muchas subidas y bajadas, hubo muchos mini partidos en cada uno, todos muy igualados, incluso los que podían haber sido más superiores en el segundo partido en Noya y el primero nuestro el viernes. Me recuerda mucho a la serie que jugamos hace 3 años, que nos llevamos nosotros en el quinto, me recuerda mucho, porque nosotros también sufrimos una derrota muy seria en Sasa 2006-0, como pudo haber sido la del viernes 7-2. Pero creo que la diferencia, una de las claves fue que en momentos puntuales yo creo que el Noya estuvo mejor que nosotros, que las áreas al final, una vez más, determinan mucho los partidos, el estar acertado o no. Hubo muchas fases en cada partido que hubo que jugar muchísimo, ¿no? Y me quedo con eso, ¿no? Yo creo que después del quinto partido, nosotros creo que llegábamos un poco más castigados físicamente que el Noya. El hecho de que el quinto sea en casa, evidentemente a nosotros nos obligaba también a, igual que el Noya el viernes, ¿no? El domingo, el deslizamiento. Igual que estamos hablando de esto, de que ha sido una eliminatoria maravillosa, yo creo que también deberíamos un poco la reflexión. Yo creo que este partido, quinto partido, podríamos haber jugado tranquilamente hoy o mañana. No lo digo solo por mí, lo digo por el Noya, porque yo tuve que coger un avión a las 11 de la noche el domingo, ¿no? Poder tener un poquito antes de preparación, ¿no? Pero bueno, me quedo con eso, con el hockey, con que han sido partidos muy igualados todos, porque incluso en el de ayer, que yo creo que el Noya estuvo mucho mejor que nosotros, sobre todo en cuanto a ocasiones de gol, pero mira, estuvimos en la primera parte dentro del partido y la segunda pues sí que ya no aguantamos el ritmo que pone el Noya, ¿no? Que está en un año muy bueno, con 8 jugadores que puede rotar sin ningún problema. Nosotros también es cierto que tenemos 8, pero la distribución de minutos es diferente a la de ellos. Y bueno, al final pues caímos en el quinto. Yo creo que nosotros, con la temporada que veníamos haciendo, creo que hemos conseguido tener un muy buen final, ¿no? Que a nosotros eso también nos llena de orgullo y de cara a la gente que nos es aficionado, seguramente están muy contentos con el trabajo que hemos hecho a final de temporada.
Jordi, ¿alguna pregunta para el Juan?
Sí, hola Juan, buenas noches.
Hola.
Hace unos meses Antón Boedo dio una entrevista donde explicaba que desde esta temporada que tiene el cargo de director deportivo, que te había quitado como un poco de carga, de trabajo, sobre todo de planificar la plantilla, ¿no? No sé, a sí. Nivel personal, no sé si has notado eso, que se ha reducido un poco esa carga y que te has podido centrar un poco más en el día a día del equipo.
Sí, correcto, es muy importante, ¿no? Una de las cosas que estamos cambiando dentro de las estructuras del club, lo primero es solucionar aquellos problemas que teníamos a nivel económico, que ahora está la cosa muy bien, creo que ya lo habíamos comentado ya en este programa, y luego faltaba estructura, ¿no? El generar más estructura, ¿no? Y ya cuando llevas tanto tiempo como llevo yo cada año, pues se te hace muy complicado abarcar muchas cosas, ¿no? La entrada de Antón a mí me ha dado mucha tranquilidad en ese aspecto. Estamos mano a mano en todos los movimientos que estamos realizando, ¿no? Y luego pues están entrando más gente en la junta. Creo que es algo que tenemos que generar estructura, ¿no? Estábamos muy poquita gente y esa llegada de tener un director deportivo creo que es fundamental para eso, para yo dedicarme un poquito más ya a lo que es el aspecto simplemente de gestionar el equipo y de entrenarlo. Y es importante que se incorporen gente porque bueno, al final estamos hablando de que hay mucho que hacer en un grupo como este, ¿no?
Juan, como siempre, contrarreloj, gracias per estar en directe aquí a Parlem d'Hoquei i que, doncs, bones vacacions i ens retrobarem la propera temporada.
Nos vemos por las pistas, como siempre, y solo tienes que llamarme cuando quieres hablar conmigo. Un placer siempre estar con vosotros.
Gràcies avui en directe en Joan Copa, l'entrenador del Liceo. també després de la valoració d'aquest espectacle, d'aquesta eliminatòria, jo diria a 5, m'ha agradat això els de 10, però bueno, Déu, sí, sí. Els entrenadors miren sempre doble. Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès, la puntuació. En Jaume Boquera no ha acabat la feina i avui tenim 3 partits.
Sí.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial, recordar 3 de juliol la nostra festa final a les 8 del vespre, el lliurament d'aquests trofeus d'aquesta temporada, obra de Neus Madaula, espectaculars, i també la setmana que ve anunciarem ja els convidats que tindrem a taula per parlar d'hoquei. Anem ràpidament amb aquest Liceu Noia, el de divendres.
Divendres, sí, aquí sumava 6 punts Martí Gavarró, 4 Xavi Costa, 2 Ivan Morales.
Anem amb el partit de diumenge.
Diumenge, 6 punts Jordi Bargalló, 4 punts Blai Roca, Xavi Costa, 1 punt, Ivan Morales, 1 punt.
I anem amb el tercer i últim partit, aquest Noia Liceu d'ahir.
Ahir la gent tenia molta feina i al final van coincidir els dos que vaig preguntar. Toni Salvador feia 6, partidars de Toni Salvador, bueno, partidars de tot el Noia. 4 punts se'ls enduia Jordi Bargalló, 2 punts Ivan Morales. Suposo que Blai Roca, que també va estar incommensurable, li van donar poca feina als gallecs, el Noia va ser molt superior i d'aquí els 0 punts de Blai Roca, que cal tindre-lo en compte, com tots els jugadors del Noia.
Com tenim la classificació general?
Calenta, calenta. Ivan Morales és líder encara amb 73, 5 per sota Jordi Bargalló amb 68, 2 punts per sota el Jordi tenim a Blai Roca amb 66, i Toni Salvador, que últimament està sumant molts punts, no el tenim gaire lluny de Blai Roca.
Doncs felicitats a tots ells, perquè sí, suposo que en un partit així és difícil puntuar els jugadors.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I contrarrotge, anem per la Lliga Iberdrola. Ja, Raimon, com dèiem, ensapegada del Fraga en pròpia pista, un palau molt fort.
Doncs sí, va ser el primer partit de la final, que és el millor de 3 partits, a la pista aragonesa, en el qual el palau va guanyar per 2-7, i amb una inconvencionable Laura Puigdueta, que va marcar 6 dels 7 gols.
Laura Puigdueta, que ahir la vas veure a Sant Sadurní.
No, no.
Era la Florença.
L'Aina Florença, anècdota, i també les vaig veure amb un TikTok, amb un vídeo d'aquests, amb el Guillem de Búhos cantant totes les jugadores vestides del Palau que van estar a Búhos per allà.
Mira que bé, Jordi, el Fraga aquesta vegada espectacular l'actuació d'Anna Ferrer a Gijón, però aquesta vegada es va veure superada.
Sí, sí, de fet, una mica el Fraga està lluitant contra l'efecte Guillem Soler que comentava el Jaume, eh? Perquè des que es va fer públic aquest nou himne del Palau, fet per Búhos, Palau ha guanyat els 3 partits que ha jugat, els 2 contra el Vilassana a casa, aquest de Fraga, i bé, bromes a part, sí, va ser un partit que realment, jo crec que el marcador és enganyós, perquè crec que el Fraga no va fer mal partit, el que passa que, com deia, doncs Puigdueta va marcar les diferències amb aquests 6 gols, que doncs, no, després va reconèixer que no els havia fet mai, i bé, doncs el Fraga va tenir el seu moment, sobretot quan Sanjurjo va tenir una directa que va estar allà al pal, que hagués pogut canviar el partit, i bé, el tram final sí que el Palau es va escapar, i bé, doncs ara el Palau si guanya ja demà, doncs ja seria campió. Si guanyés el Fraga, doncs encara s'hauria de jugar un tercer partit de nou a Palau.
Raimon, demà?
Sí, demà és el segon partit d'aquesta final, dels quarts de nou, tal com deia el Jordi, i en cas d'haver-hi tercer partit, també seria a Palau, el dissabte a la 1.
Anem, deixem ja la Lliga Iberdrola i anem amb aquest partit, el partit dels comunicats. Jordi, Tarragona, aquest Reus-Vilanova... Jo no sé si... De fet, es parlen de molts comunicats, de molta pau, però que no hi ha càstigs.
Sí, sí, és així. Hem viscut doncs, una guerra o, bueno, guerra o pau, com vulguis veure, de comunicats, o en aquest cas creuaments. I bé, tot ve de que diumenge doncs, bé, es va jugar aquest partit, com comentaves, va guanyar el Reus sobre la pista. Fins aquí doncs, tot correcte. Per tant, doncs, el Reus, si guanya dissabte a Vilanova, doncs, ja seria equip de plata. Si no, doncs, s'hauria d'anar al desempat de nou a Reus. I bé, doncs, en acabar el partit, doncs, bé, sembla ser que doncs, els aficionats més radicals del Reus, doncs ja sembla que ja venien calents també de perdre el matí amb el Barça, doncs ho van voler pagar amb els jugadors del Vilanova, i bé, doncs va, la diferència en aquesta vegada és que, a diferència doncs, del primer equip, que doncs, els dos equips doncs, estan als vestidors d'hoquei, en aquest cas el Vilanova estava al vestidor del bàsquet, que està venint del pàrquing, entrant a mà dreta, que és un vestidor que està en un passadís més accessible. I llavors, doncs, bé, doncs, els troopers que es van colar per allà i bé, doncs, van topar doncs, doncs, amb el delegat i amb Alexis Castro, que van rebre, i els jugadors, doncs, quan van sortir doncs, a defensar-los, doncs, també es van endur doncs, també la seva part. De fet, Albert Carol, que té doncs, el colze doncs, bastant malmès, i bé, doncs, la veritat que bé, doncs, després doncs, hi va haver aquesta sèrie de comunicats. Primer Vilanova doncs, condemnant els fets, el Reus també, i bé, doncs, al final ahir doncs, va sortir doncs, tres comunicats conjunts del Reus, Vilanova i la Federació Catalana, doncs, també doncs, això, condemnant la violència i demanant que, sisplau, doncs, que els pues, partits no passi res més, però bé, com deies, doncs, de moment no hi ha cap càstig.
Aquí el que m'explicaven d'anècdotes que diu que durant tot el partit hi va haver dos Mossos d'Esquadra a costat de la banqueta de Vilanova i quan va acabar el partit diu que van ser els primers que van marxar, que no van arribar ni acompanyar-los al túnel de vestidors. En fi, anècdotes de lo que queda. A veure, més coses del Baix Penedès. Ahir a Calafell, presentació, podríem dir que quasi complerta per la propera temporada. A més, amb l'anècdota de que jo vaig llegir a la nit el diari As i el diari Marca que comunicaven el Guillem Cabestany que deixaria la selecció un cop acabat els Mundials.
Sí, era un pas previ que, bé, doncs era un formalisme perquè el Calafell pogués dur a terme la presentació. A les 5 de la tarda, la Federació tria el comunicat que Guillem Cabestany doncs, abandonaria la selecció un cop disputat el Mundial, i res, doncs, una hora i mitja després, doncs, Guillem Cabestany ja era presentat com a nou entrenador del... Bé, perdó, dues hores i mitja després, doncs, presentat com a nou entrenador del Calafell. Com deies, doncs, no hi era tothom, perquè faltava doncs, Joaquín Olmos, jugador argentí del Sarzana, que es trobava al seu país per motius personals i que en breu s'espera doncs, que també pugui ser presentat. Sí que hi eren la resta de jugadors nous, com són l'altre Santijero García, que ve del Sarzana, Sergi Folguera del Lleida i Aleix Marimón de l'Igualada. També un fitxatge d'última hora, com és Josep Maria Virgili, porter fins ara del Vilaseca, que serà el segon porter, per tant, ocuparà el lloc que fins ara ocupava el vendrellenc Marc Solans. I bé, doncs tots, sobretot, coincidien a expressar la seva voluntat, les ganes de canviar d'aires, perquè són jugadors que portant ja molts anys al seu club. En el cas de Jero García, doncs, també portava molts anys a Itàlia, Sergi Folguera, que ha estat tota la vida a Lleida, Marimón, que portava molts anys a Igualada, i que Calafell doncs, suposa per ell doncs, com un aire fresc, intentar doncs, també demostrar que també doncs, poden ser bons jugadors doncs, lluny de la seva zona de confort, i un Cabestany que bé, doncs, evidentment, doncs, també sempre doncs, fa de bon escoltar, i bé, doncs, una presentació que també va comptar doncs, amb jugadors del Segona Catalana, que aquest cap de setmana doncs, també van aconseguir l'ascens a Primera Catalana, després una gran remuntada contra l'Alcaldes, i que, bé, doncs, precisament una de les absències era Roger Molina, que serà l'encarregat d'intentar gestionar també aquesta base els propers anys, un Roger Molina que es troba a Itàlia, un forte que es va proclamar campió d'Itàlia el dissabte, i també hi havia l'absència d'Uri Ferrer, el preparador físic, que doncs, vindrà procedent del Reus, però en aquest cas té contracte fins al 30 de juny, i per tant doncs, encara no podia ser anunciat pel Calafell. Tampoc no hi va ser en aquesta presentació Oriol Palau, que tornarà a l'equip. Sí que hi va ser posteriorment a la reunió que va fer doncs, de tota la plantilla. I Oriol Palau, que serà un ajudant més de Guillem Cabestany en aquest staff i que probablement doncs, es farà càrrec de l'equip mentre Guillem Cabestany i Roger Molina estiguin amb la selecció espanyola.
Doncs això és la informació de Calafell. Ràpidament, l'enxaneta, categoria pre-Benjamí Brons, guanyador el Masquefa, categoria pre-Benjamí el Sant Ramon, categoria Benjamí el Sant Cugat, categoria Alaví el Voltregà i en categoria infantil el Riu de Villa. Sorprenent, tot i que hi havia la presència del Tordera, el segon classificat d'Espanya i de Catalunya, Riu de Villes, dirigits perquè direm que bastant van donar la relativa sorpresa de quedar campions d'aquesta edició del torneig de l'Enxaneta. Més campionat de Catalunya de Benjamins, setè lloc pel Noia i quart lloc pel Riu de Bitlles en aquest campionat que es va disputar a la Seu. De seleccions, què tenim, Raimon? Algun nominament d'algun jugador vilafranquí veig a última hora?
Doncs sí, avui ha començat el campionat de seleccions autonòmiques, el Covendes, i dintre la selecció catalana hi ha el vilafranquí Iwuijin, que juga a l'Igualada.
Un jugador que no estava convocat, eh? Ha sigut, o sigui, afegit d'últim, de darrera hora. Jo amb una llista que vaig veure no
bueno,
hi havia...
Bueno, però són prellistes i tot això, i al final deu haver entrat.
L'Espanyola, Olot, noies i nois, tots a punt. També hi ha en Carles Cortijo, anunciat també la 19, i a més que també deixarà la selecció un cop acabi el Mundial.
Doncs sí, Carlos Cortijo, i primer comencem per el sub-17, que és el primer selecció, el primer campionat d'Europa que hi ha, que se juga a Olot, i els seleccionats són com a porters Martí Pallejà i Eloi Garmendia, i de jugadors Marc Corús del Barça, Nico Sama del Barça, Lluc Martín del Barça, Martí Renyon del Girona, Pau Porta Vilaseca, Jan Bernet Vilaseca, Joel Milà Déu Vilaseca i Hugo Mareque de Companyia de Maria. Aquests disputaran el campionat d'Europa del 15 al 20 de juliol a Olot.
Doncs ens queda un tema pendent per la setmana que ve, el nou format de les competicions europees. Ja sembla que està força, força clar. De moment, el que és la bona notícia és que el Barcelona i el Noia aniran directament a la fase del grup dels bons.
Sí.
I anem per el proper partit.
No ens deixem a l'Espanyola 19 a la presència de Pau Andreu.
Aquesta ja és per al campionat del món de Novara, que jugarà al setembre.
Anem ràpidament a el que serà el Palau Blaugrana, Jaume.
Sí, aquí mateix a tocar, el divendres. A l'hora, a les 9, aquest Barça-Noia, perdó, a les 20:45, i el diumenge, sense horari inicial.
De moment, diumenge, aquí a Sant Sadurní seria... Tercer partit, l'altre divendres.
Aquest sí que és a les 9, en principi.
Molt bé. Tenim alguna més que afegir, Jordi, si no... Raimon, digues...
Res, no, només comentar que l'excompany d'aquest programa, Jaume Bové, ha renovat un altre any per l'Igualada.
Molt bé, les felicitats. Tècnic. El tindrem la setmana que ve. Jordi, alguna novetat ràpida?
Bé, sí, dic que el partit de diumenge al Palau és a 2:15. Tots els partits de la final es podran veure per Esport 3... També es podrà presportar demà aquest Palau Frank, que podria ser el partit definitiu. Si no, el desempat seria dissabte a 4:45, no a la 1, perquè a 1 hi ha futbol sala i per això, doncs, en aquest cas, el femení es desplaçaria a 4:45 en cas que fos necessari.
Molt bé. Ojalà hi hagués aquest tercer partit. Nosaltres hi posem punt i final. L'apartat tècnic, Joan Amat, Jaume Boquera, Raimon, Jordi, bona nit i ens retrobem la setmana que ve.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.